Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bloqueig total, aquesta és la paraula que agafa força aquesta hora al sud de França, Perpinyà concretament, on s'ha reunit l'executiva de Junts. Es tractaria de deixar en minoria el govern de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, però sense trencar tots els ponts. Bona tarda, sóc Carlos Losada i a hores d'ara l'únic segur és que el pròfug Puigdemont dona per trencat a l'acord de Brussel·les que va permetre investir Pedro Sánchez, però vol evitar el pas irreversible que suposaria una ruptura formal. No oblidem que Puigdemont té pendent la seva amnistia. L'explicació oficial per aquest model de trencament serà l'habitual, que Junts no està al Congrés per garantir la governabilitat d'Espanya, sinó per obtenir resultats per a Catalunya. Doncs a l'espera de quina fumata sortirà de la reunió de Junts al voltant de les 5 de la tarda, serà interessant conèixer què n'esperen la resta de partits catalans, per exemple, Esquerra, el Partit Popular i, sobretot, el PSC, que és el partit de govern. Amb ells ha estat aquest matí el Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles.
Explica'ns.
Sí, doncs gràcies a la mà oberta de Pedro Sánchez, des del juliol del 2023, les últimes eleccions generals, Puigdemont recupera aquesta tarda un protagonisme que, per cert, no té els últims resultats electorals ni al govern central ni tampoc al Parlament de Catalunya. A l'espera, doncs el PSC amb desconcert. La seva portaveu, Lluïsa Moret, defensa que el govern central ha complert els compromisos amb Junts, com la llei d'amnistia, tot i que no ha tingut cobertura encara pel propi Puigdemont. Aquest migdia, Lluïsa Moret sol parla com Junts pot arribar a concretar les seves condicions per parlar de possibles conseqüències polítiques.
És que no ho sabem. És a dir, en aquests moments hem de, a partir d'aquí, jo crec que el més important és tenir la concreció del que significa un trencament amb el govern d'Espanya. Quan sapiguem exactament de què estem parlant, doncs, evidentment, es valorarà i també es prendran les decisions oportunes.
Amb els socialistes esperant aquesta concreció, pendents Esquerra Republicana, que té una lluita amb Junts per un perfil d'electorat que ara assume una tercera opció dins l'independentisme com és Aliança Catalana de Sílvia Orriols. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, sí que treu dubtes. Esquerra es manté a la taula de Pedro Sánchez perquè és la millor manera, segons Esquerra, de beneficiar a Catalunya.
L'objectiu és defensar els interessos del país. No ens aixecarem de cap taula, no ens aixecarem de cap reunió, no ens aixecarem de cap negociació. Tot el que aconseguim serà pel bé de Catalunya i aquesta és el nostre raó de ser, aquest és el nostre objectiu.
I el PP de Catalunya, el moviment de Junts i de Puigdemont d'aquesta tarda, combina, segons ells, realisme i continuïtat. Realisme perquè descarten que el moviment de Junts sigui per activar una moció de censura a Pedro Sánchez. I continuïtat perquè, segons el Partit Popular, la legislatura al govern central es mantindrà de la mateixa forma, és a dir, bloquejada. Santi Rodríguez, secretari general del PP a Catalunya.
Estem una altra vegada davant d'una escenificació d'aquelles que Junts sembla enyorar de l'època del procés i, per tant, la credibilitat del que sembla que avui volen acordar a Junts doncs és més aviat escassa. No? Estem convençuts de que sigui el que sigui el que decideixin, el govern de Sánchez continuarà bloquejat.
I quines conseqüències pot haver per la política catalana quan Salvador Illa necessite aprovar pressupostos sí o sí? Encara ningú ho defineix. La certesa és que tot serà més complicat. Sense el suport de Junts a Pedro Sánchez, Esquerra es quedarà en solitari amb l'adhesió als socialistes, un escenari que limita i que encara fa més complicat que els de Junqueras es vulguin fer la fotografia amb Salvador Illa.
Gràcies, Sergi. La solució a aquest entrellat que portem dies doncs, donant-li voltes, a partir de les 5 de la tarda, roda de premsa des de Perpinyà del expresident, el pròfug Carles Puigdemont. La seguirem en detall a partir de les 5 de la tarda, com deia, aquí mateix a la tarda de COPE amb Pilar García Muñiz. Nosaltres el que fem ara és entrar ja dins de la informació de serveis. Ho fem parlant del temps. El dia ha començat amb moltes temperatures per sota dels 5 graus a les comarques de l'interior i entre els 10 i 11 al dia de la costa. Al migdia els termòmetres s'han recuperat i han marcat valors molt semblants als d'ahir. Estan marcant valors molt semblants als d'ahir amb més suavitat i moltes màximes entre els 15 i 20 graus durant tot el dia. El sol serà el protagonista i només hi haurà algunes boires matinals, sobretot en punts de la Catalunya central i a l'interior de les comarques de Girona. També núvols prims a la resta de Catalunya sense possibilitat de precipitació. I ara amb la Fina Aràquia anem a conèixer com està la xarxa viària. Bona tarda, Fina.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments es comencem situant a l'autopista P7. A l'altura d'Aiguaviva hi ha hagut un encalç entre dos camions a la calçada en sentit sud i provoca que només hi hagi un carril obert a la calçada, com dèiem, en sentit Barcelona. La incidència provoca 2 quilòmetres de retencions des de l'altura de Vilablareix. També destaquem que s'ha reobert totalment l'autovia 2 a l'altura de Corbera de Llobregat en sentit Barcelona i s'ha normalitzat totalment la circulació en aquest punt. Acabarem situats a les rondes de Barcelona, concretament a la ronda litoral a la B10 hi ha retencions a l'altura de la Barceloneta en un tram de 3 quilòmetres en sentit Llobregat i a la B224 a Masquefa si circula a través de pas alternatiu per la retirada d'un vehicle accidentat. De moment això és tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les polítiques de vivenda a Catalunya les han marcat sempre els comuns i han estat un veritable fracàs. Ho ha dit l'economista i professor d'Economia, Gonzalo Bernardos, que també ha alertat que l'eliminació de tots els pisos turístics, com ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, costarà una milionada als barcelonins. El que ha dit el professor Bernardos ho ha seguit a la Mar Puerto. Aviam si podem escoltar ja la Mar Puerto amb aquest recull del que ha explicat les últimes hores el professor d'Economia, Gonzalo Bernardos. Sembla ser que era així. Endavant, Mar.
L'economista i professor de la Universitat de Barcelona, Gonzalo Bernardos, ha criticat amb duresa les polítiques d'habitatge dels governs de Pedro Sánchez, Salvador Illa i Jaume Collboni. En unes declaracions al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, Bernardos ha explicat que l'habitatge s'ha convertit en el principal problema dels ciutadans, un fet que demostra el fracàs absolut de les polítiques aplicades pels tres governs. Sobre la situació a Catalunya i Barcelona, més concretament, l'economista ha lamentat que tots els governs han estat sotmesos als interessos dels comuns.
Aquí, a Catalunya, tenim la desgràcia de que des de fa més de 10 anys, especialment en matèria d'habitatge, els comuns marquen la política d'habitatge i l'apliquen diferents grups que estan en el govern, ja sigui Junts per Catalunya, ja sigui Esquerra Republicana i ara li toca als socialistes. I aquesta política és un desastre total.
A més, Bernardos també ha alertat de les conseqüències de la proposta de Jaume Collboni d'eliminar tots els pisos turístics de Barcelona. Segons el professor d'Economia, aquesta mesura sortirà caríssima a les arques municipals.
La majoria dels propietaris d'habitatges d'ús turístic a Catalunya, si la memòria no em falla, més del 80% tenen només una.
Sí.
Llavors, en aquest cas, clar, si l'administració provoca un lucre cessant, tu reclames. En els tribunals no se sap el que pot passar. Però que quedi molt clar que la llicència que té tothom en aquest moment d'ús turístic és una llicència indefinida.
L'economista també ha lamentat que la Generalitat de Salvador Illa està molt ocupada en carregar-se del mercat del lloguer i ha advertit que si es castiga la segona propietat o s'espanta el petit propietari, no quedarà habitatge disponible.
El professor Bernardos denunciava fa un moment que els comuns són els que sempre han tingut la palla pel mànec a l'hora de marcar la política de la vivenda de tots els governs catalans. Doncs avui en tenim una nova prova. Aquesta tarda el govern de Salvador Illa i els comuns signaran un acord per crear la unitat antidesnonaments, un nou despropòsit, segons l'advocat especialista en temes d'ocupació, José María Espanyol. Avui ha parlat fa uns instants la Yolanda Canales.
Aquest advocat ha recordat que quan es presenta una demanda ja s'avisa a serveis socials per si es dona una situació de vulnerabilitat. De fet, el 2013 va haver un acord per a suspendre els llançaments quan es donava el cas d'una família vulnerable i amb la reforma posterior de la llei aquest procés s'avança, com dèiem, al moment de presentació de la demanda. Se suspèn el procediment 4 mesos en concret. I posant en marxa mesures d'aquest tipus, diu, l'administració no fa més que gros ja el problema, perquè es continua laminant la confiança de qui ha de posar el pis al mercat de lloguer, que recorda Espanyol, a Espanya i de forma majoritària, és un particular. Però, a més, l'advocat troba un contrasentit que una administració pública vagi en contra d'una resolució judicial. Considera que Catalunya hauria de seguir els passos d'altres comunitats autònomes, com Galícia, on hi ha programa d'ajudes directes als vulnerables.
És un contrasentit que una administració pública crea un organismo para ir en contra de las resoluciones judiciales. Lo que sí podría hacer y tendría que hacer la Generalitat es pues copiar o mirarse en el espejo de otras comunidades autónomas que hay en España, como el caso de la Xunta de Galicia, que desde el año 2013 tiene un programa de ayuda directa aquellas personas que están en riesgo de desahucio. Entonces sí que se les hace pues un programa de acompañamiento, de búsqueda de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera.
Per tot plegat, Espanyol troba que és urgent que el país es faci una reforma legislativa per protegir el propietari davant d'una ocupació il·legal. I és que la situació del mercat de la vivenda s'està posant tan complicada que ja hi ha persones que opten per comprar pisos ocupats, encara que el procés per recuperar la vivenda s'allargui. A la província de Girona, diu, un 10-12% de les operacions ja van en aquesta línia.
Gràcies, Yolanda. El sistema d'emergències mèdiques atén 7 aturades cardíaques al dia a Catalunya, més de 2.700 cada any. Només en el 40% dels casos els afectats reben maniobres de reanimació cardiopulmonar per part de testimonis i només un 4% rep un intent de desfibrilització amb un DEA. És a dir, un 60% dels casos no hi ha ningú que pugui fer les primeres maniobres que poden salvar la vida. S'ha d'esperar al personal sanitari, un temps que pot ser clau. Davant d'una aturada cardiorrespiratòria és essencial trucar al 112 immediatament i iniciar les maniobres de reanimació. Una ràpida reacció incrementa les possibilitats de supervivència de la persona afectada entre 2 i 3 vegades. Avui, a la programació de COPE Catalunya i Andorra, parlem dels Àngels de la Salut, del SEM, de la seva formació, treball i dedicació, on la rapidesa juga un factor clau i també d'aquesta necessària formació per a tots nosaltres. La pregunta que fem és clara. Quants de nosaltres estem preparats per atendre una urgència que podem viure en qualsevol moment? Des del Departament de Salut s'ha engegat un curs online per adquirir els coneixements necessaris. Aquest matí, a Herrera en COPE Catalunya i Andorra, el doctor Jorge Morales, director del SEM, ha remarcat la importància de fer aquest curs. Amb ell ha estat el Sergi Torda.
Sí, és vital aquest curs, Carles. Aquest coneixement salva una vida i hi ha molts exemples que acostuma a ser pròxima d'un familiar o amic. Quan algú pateix un infart, els primers moments són de gran importància. Tenir pròxim algú que sap el que s'ha de fer o bé un desfibrilador i com utilitzar-lo a prop salva la vida a l'espera del personal sanitari ja per la estabilització de l'afectat afectada. El doctor Jorge Morales, director mèdic del SEM, ha explicat les característiques d'un curs, que no el podem fer tothom, sinó que l'hauríem de fer tothom.
És un curs online on fem les 4 coses bàsiques perquè la gent no tinga por de fer compressions toràciques, que no faran mai mal a ningú. I què passa, a més? Que nosaltres des de la RCP telefònica, ja fa molts anys que és això, no? I que no pots donar reanimació cardiopulmonar per telèfon. No, la guiem des del sistema. Llavors, li diem a les persones com ha de ficar el que ha patit l'aturada, si ha de ficar d'una determinada manera, com col·locar les mans i com continuar el ritme d'aquesta reanimació.
El mateix director mèdic de la SEM ens dona als oients de COPE Catalunya i Andorra la seva primera classe. Per cert, a l'espera de l'arribada del personal sanitari, per telèfon ja ens facilitarien les instruccions per a aquestes primeres maniobres que ens ha explicat.
Bàsicament hem de col·locar bocata rosa a la persona, ¿vale? S'ha de ficar les mans a l'altura del centre del pit, en los braços completament rectes i s'han de fer compressions que comprimeixen el pit uns 5-7 centímetres a un ritme d'un 100 per minut. Hem de fer aquesta seqüència i hi ha moltes cancions, potser la de Stay Alive. Si t'imagines aquesta canció, aquest ritme, faràs aquest número de compressions al pit. I nosaltres la podem enviar. Una vegada que arriba la trucada al nostre sistema, donarem aquestes indicacions.
El debat és obert, Carles, si aquest aprenentatge el podem fer a l'escola, que potser és el millor espai per adquirir aquests coneixements. Tot suma, saber de geografia, història i matemàtiques és necessari, però a la vegada també saber de tècniques i maniobres de reanimació. Salvar vides és tenir els coneixements i la tranquil·litat necessària en un context de màxima pressió. I tenim exemples reals de vides que continuen gràcies a persones anònimes preparades.
Puc parlar amb el David Gràcia. David, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bé, avui estem parlant de la importància del SEM, del Servei d'Emergències Mèdiques, en aquesta campanya que estan fent per, en fi, explicar a la ciutadania l'importància que té estar molt atents al tema de les aturades cardiorrespiratòries. Tu vas tenir una experiència en aquest sentit que et va salvar la vida. David, com recordes aquell moment?
Doncs sí, Carles, mira, jo estava el passat any, el 10 de...
de maig del 2024 estava fent una caminada de Manresa a Montserrat i quan portava aproximadament uns 20 quilòmetres vaig començar a trobar-me una mica malament, però sense cap alerta, diguéssim, estranya. Aleshores jo li vaig dir al meu company que m'apartava del camí, que m'aixequés els peus, pensava que era simplement un mareig, i en aquell moment em vaig aturar. Vaig començar a entrar en una respiració rara, agònica, diuen els companys de sanitaris, i em vaig aturar. Aleshores vaig tenir molta sort perquè era una caminada solidària per recaptar diners d'ajuda amb el càncer, i hi ha molts companys del SEM o sanitaris que estaven fent de forma particular aquesta caminada, sí. I em van començar a fer la RCP de forma immediata. Amb la sort, a més sumada, que a 500 metres en el lloc d'avituallament havia una dotació del SEM, els quals teníem desfibrilador, i d'una forma pràcticament immediata, al moment d'escoltar els crits dels companys, sí, neguit, el nerviosisme, em van atendre de seguida,
Clar. Molt bé, escolta, què és el primer que et ve al cap ara mateix, avui dilluns, quan penses en el que et va passar? Què et passa pel cap ara que estàs revivint els fets?
Mira, doncs em va costar una mica entendre lo fàcil que és arribar a poder morir-te, no? Aleshores, sí que és veritat que sóc molt conscient que en algun moment a qualsevol de nosaltres li pot passar una cosa, una situació d'aquest tipus, i sóc molt conscient de la importància que té saber fer un mínim de maniobres per mantenir una persona en vida fins que arribin els professionals i es posin a treballar sobre aquesta persona. Considero que fins i tot a nivell d'empresa s'hauria d'haver formació, sempre pot passar-li alguna cosa a algun company. Clar. A nivell escolar també hauria d'haver assignatures que fossin destinades a que un nano sàpigui fer quatre coses a partir d'una edat, no? Clar. Però sí que tinc uns coneixements que puguin ajudar a algú en algun moment.
Escolta, David, aquesta experiència ha canviat la manera com veus la vida o com valores el teu dia a dia?
Totalment. La veritat és que sí. Jo no he tingut cap seqüela. El 0,9 són les persones que queden sense seqüeles. Jo he tingut aquesta sort d'estar dintre d'aquest tant per cent. I em prenc la vida, doncs, una mica amb més tranquil·litat. La veritat és que sí. Allà on sempre volies arribar, passés el que passés, per sobre de tot, de no descansar, de... Escolta, m'he d'escoltar, encara que no em passi res, m'he d'escoltar i he de ser conscient que hem de tirar un pas enrere i prendre les coses una mica amb més suavitat.
El que es diu habitualment, David, tot té solució en aquesta vida, menys la mort, eh? Això és...
Totalment. Però jo vaig tenir la sort que em van poder ajudar per recuperar-me.
Clar. Escolta, com va ser el procés de recuperació, tant físicament com, suposo, que emocionalment, que també és molt important el tema d'impacte
emocional. Sí, físicament jo vaig tenir la sort de que, bueno, me'l col·loquen a estem, però no em va quedar cap seqüela, ni a nivell cardíac, ni a nivell de circulatori, de vasos sanguinis, ni res. I vaig formar part d'un programa que fa el Clínic de Recuperació Cardíaca. Jo sóc esportista, jo vaig al gimnàs cada 5 vegades a la setmana, jo corro, jo faig peses i tal. I ells, de forma remota, cada dilluns i dimecres fèiem esport a casa. Et connectaves per videoconferència amb altres malalts i et feien amb una fisioterapeuta uns exercicis. Jo, com que era esportista i amb permís dels metges, després jo m'anava també al gimnàs i feia algunes cursetes de més. Això a nivell físic, i camina molt. Camina moltíssim. I després a nivell psicològic sí que has d'entendre, doncs, que fàcil és poder-te marxar, no? Que fàcil és perdre, doncs, la teva relació amb el fill.
En un segon et canvia la vida.
En un segon, i que no ets conscient, perquè no vas tenir cap avís de que et fes mal al braç esquerre, la mandíbula, el pit, en absolut.
Escolta,
aleshores entres en aquesta consciència de dir, ostres, anem a gaudir del temps que estem aquí, perquè possiblement el pots perdre en qualsevol moment.
David, ja per acabar, si poguessis donar un missatge a altres persones que han passat per una situació semblant a la teva, què els hi diries? I els que no hi han passat, què els recomanaries?
Els que han passat per aquesta situació, doncs paciència, tranquil·litat, que no es vinguin, que no s'ensorrin, que facin esport, que portin una vida saludable, que si de tant en tant has d'anar a fer una barbacoa i has de menjar coses que aquell dia no et tocaven, no passa absolutament res, però que sí, sigues una mica ordenat. Fes esport, camina molt i escoltar-te. I per les persones que no l'han passat, doncs molt possiblement
el mateix,
que fomentin, no? Que fomentin o que s'informin de què vol dir la RCP, la reanimació cardíaca pulmonar, vull dir, que sàpiguin què és, que sàpiguin com ajudar algú. Només els has de mantenir, els has de mantenir uns instants, perquè de seguida vindran els serveis sanitaris. El SEM acudirà de seguida i t'ajudarà i et traurà del moment que tu estàs passant per mantenir aquesta persona.
El moment que va passar el David va poder superar, gràcies doncs, al SEM sobretot, i bueno, a partir d'aquell moment també les coses van ser o són totalment diferents. David, gràcies pel teu testimoni, endavant i moltíssima sort, eh?
Moltes gràcies, Carlos. Moltes gràcies. Bon dia.
Gràcies, David. Doncs arriba ja el moment, com cada dia a aquesta hora, de fer una breu aturada per publicitat i després t'explicaré un nou revés que els gironins han donat al seu alcalde, el copaire Lluís Salellas, que han ficat en voler canviar el nom de la plaça per al poeta Marquina, però sense cap motiu aparent i concret. Però abans de tot això, te de dir també que des del corazón de Jaén, Oro Bailén nos regala un aceite de oliva virgen extra elaborado con aceitunas verdes en su momento óptimo y con una rapidez que garantiza frescura total. Cada variedad, un carácter. Pruébalos, picual, arbequina, ojiblanca, frantoyo. Oro Bailén es una forma de entender la vida y de cuidar lo que comemos.
Hola, soy Carlos Herrera y para mí estar cada mañana en Herrera en Cope con Alberto Herrera y Jorge Bustos es un gusto. Que respeten todas las opiniones, un gusto. Que cuente información útil para el día a día, un gusto.
Que no estén en todos los programas, un disgusto.
Cada mañana, de lunes a viernes, de 6 a 1, escucha Herrera en Cope.
Cope, más voces para escuchar.
¿Cuánta fortuna trae a tu negocio el gato de la fortuna? ¿O esa corbata de la suerte que te hizo ganar un cliente en 2009? ¿La planta del dinero? Oye, igual dispara las ventas. La suerte siempre encuentra su lugar, pero no va a ayudar a tu negocio ni a cumplir con Verifactu. Hazlo fácil, no cuentes con la suerte, cuenta con Contasimple. Cegid, make more possible.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Juguetes al tren, muñecas, vagones 2 a 6, vehículos 7 a 10.
La ilusión se pone en marcha. Llega el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
Un viaje de fantasía con páginas cargadas de Barbies, Hot Wheels, Legos y los juguetes más buscados.
Todos los que niñas y niños sueñan recibir esta Navidad.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Recógelo en sus centros o descúbrelo en su web o app.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Conoces Ama Mascotas? El nuevo seguro que te proporciona tranquilidad a ti y bienestar a tu mascota. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La consulta pel canvi de nom de la plaça Poeta Marquina de Girona ha evidenciat la desafecció o el desinterès perquè tan sols ha rebut 50 vots. És a dir, que només una de cada quatre propietaris que podien participar-hi ha optat per fer-ho. I entre els que han votat, la immensa majoria, fins al 68%, han escollit mantenir el nom actual. El tinent d'alcaldia d'Àrea Urbana, Sergi Font, ha explicat que el resultat no és vinculant i que ara celebrarà a la comissió del nomenclàtor que és qui decidirà, tot i que Font ja dit que, malgrat que la participació està força baixa, sí que el resultat és molt clar.
Podria passar. És a dir, la comissió tindria la capacitat per poder-ho decidir. Tot i això, insistim, la consulta, que és consultiva, creiem que ha sigut força clara. És a dir, per tant, no em vull mullar amb què acabarà decidint la comissió del nomenclàtor, però nosaltres entenem que el resultat és força clar en aquest cas.
L'Ajuntament de Girona volia substituir l'actual denominació de plaça Poeta Marquina per plaça del Carril, el seu nom històric, en el marc d'una actuació, diu l'alcalde Lluc Salelles, de recuperació de la memòria democràtica i revisió de la toponímia amb origen en el règim franquista. A Catalunya, la solitud no desitjada és un problema significatiu que afecta el 18, quasi bé el 19% de la població i està directament relacionada amb la salut mental. Les persones amb problemes de salut mental tenen una prevalença de solitud 3 vegades major que la població general. Tot i que l'imaginari col·lectiu ens convidaria a pensar que són les persones majors les que sofreixen més solitud no desitjada, les xifres indiquen que és el col·lectiu dels joves, el que va dels 18 als 34 anys, els que més la pateixen. I com s'arriba a aquesta situació? Doncs hi ha factors que impliquen una major probabilitat de sofrir solitud no desitjada, com per exemple tenir dificultats econòmiques, ser jove, comptar amb menys estudis o tenir origen estranger. Aquest matí, Rere en COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat el director de la xarxa de salut mental del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, Antonio Serrano. Amb ell està la Yolanda Canales.
L'ésser humà sobreviu perquè es relaciona amb la comunitat. I si no hi ha aquest vincle, no formen part d'aquesta comunitat, doncs, i no mereixen sobreviure. I això passa des de la prehistòria. D'aquesta forma tan gràfica explica l'Antonio Serrano la necessitat de socialitzar i per això la solitud afecta de ple a la salut mental. Un sentiment, d'altra banda, que no només és cosa de la gent gran, sinó cada vegada afecta els més joves. I per què? Les xarxes socials també hi tenen molt a veure, com ens explica l'Antonio Serrano.
No és només que estigui sola, sinó que pot ser que estigui acompanyada però que les seves relacions no tinguin la profunditat suficient com per sentir-se que forma part d'aquesta comunitat. Hi ha hipòtesis, eh? Des dels canvis socials, des del món occidental, que cada cop és més individualista i més competitiu, o de l'irrupció de les xarxes socials, que generen relacions personals més superficials.
I es pot aconseguir redreçar la situació abans que s'aprofundeixin en problemes de salut mentals més greus? Sí, primer s'ha d'aprofundir, d'altra banda, en la causa del fenomen i després aconseguir que els afectats reconnectin amb la societat. Es poden seguir estratègies? També. L'Antonio Serrano ens posava un exemple concret de com actuar en aquest cas, amb un grup de gent gran que acostuma a patir, diu, insomni, tristesa o depressió.
D'aquesta experiència dels metges de família em va sortir un grup terapèutic que va fer un infermer en una població de Catalunya, a Cornellà. I aquest infermer, a banda d'ajuntar tots els usuaris per fer-ho, diguéssim, més fàcil i més abastable, es va començar a donar compte que la relació entre ells, només pel fet de venir, ja millorava, es generava aquest nou sentit de comunitat i només per això desapareixien molts dels problemes que havien proposat els metges com a necessitat de consulta.
I un altre dels factors de risc per patir aïllament social és tenir una malaltia mental, per l'estigma que comporta. Doncs bé, el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu han creat clubs socials per tal de fomentar les relacions interpersonals.
Per exemple, al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu hem fet 4 clubs socials. Què és un club social? És un espai d'oci on podem, d'una forma, doncs, acompanyada, no?, per un professional, generar un altre sentit de comunitat amb persones que tenen una malaltia mental i, doncs, mira, no s'atrevien a sortir al cinema, no s'atrevien a fer una excursió o fer una volta o quedar el dissabte al matí per anar a fer un passeig a la platja. Doncs això treballem per, d'alguna manera, anar en aquesta direcció.
La solitud no desitjada, de fet, s'ha convertit en el que s'anomena epidèmia silenciosa del segle XXI. A Catalunya les dades revelen un augment alarmant de problemes com l'ansietat, la depressió o l'aïllament social, agreujats per la pandèmia de la Covid, i altres factors estructurals com la precarietat econòmica i el canvi demogràfic.
Solitud no desitjada, ja sigui tant per gent gran, també per gent jove, molta atenció amb la gent jove, i també hi ha iniciatives que ajuden a que aquesta soledat no desitjada doncs, sigui menys forta, que faci menys mal. Hi ha iniciatives com, per exemple, Àpats en companyia, que s'ha fet fa pocs dies a la ciutat de Barcelona, i de la que en volem parlar amb un protagonista, el senyor Federico Fariñas. Senyor Fariñas, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Àpats en compañía, comida en compañía. A ver, ¿cómo fue esa jornada, Federico? ¿La disfrutaste mucho?
Pues sí, estuvo muy bien, muy amenizada, muy organizada. Uh-huh. Estupendo.
Muy bien.
Gente muy buena gente.
Muy bien. ¿Qué menús os ofrecieron? Y a ver, la gente que había, ¿de qué hablabais ahí durante
bueno,
la...
Gente, se calcula que habría sobre unos casi 300 personas.
No está mal. Uh-huh. ¿Y el tipo de...?
Luego había todo tipo de juegos por allí para los niños y todo eso. Uh-huh. Aparte, pues bueno, la comida pues fue un plato de judías de estas pintas con sofrito y eso.
Muy bien.
Después nos pusieron un café.
Muy bien.
Dieron bombones.
Bueno, carne, pescado, sí. Como segundo plato. Sí. Bueno, la comida estuvo muy bien, pero quizá lo mejor fue la compañía, ¿verdad, Federico?
Sí, sí, ¿eh? gente mayor, muy claro, amable.
Claro.
Yo tenía al lado una señora de 90 años que era voluntaria de tres sitios.
Bueno.
Yo me flipaba.
¿Cómo se siente esto, o cómo es esto de vivir solo? Federico, cuéntanos.
Bueno, está bien. Hay partes que están bien y hay partes que están mal, porque la soledad es muy fastidiosa.
Claro. ¿Qué edad tienes, Federico?
Yo 75.
75 años. Oye, ¿y qué actividades o qué cosas haces para sentirte, bueno, pues eso, acompañado, conectado con demás gente? ¿Cuál es tu?
Bueno, tengo amigos por aquí, por el barrio. Ahora me dedicaré a jugar a la petanca, que yo juego a la petanca mucho tiempo, en un club, y en fin.
Vale.
Tengo a mi sobrino aquí, que viene a verme de vez en cuando. Y en fin. Dando vueltas por ahí,
claro.
Paseando.
¿Y hay algo que eches especialmente de menos de cuando tenías compañía, Federico?
Bueno, echo de menos, pues, lo que casi todo el mundo echa, su madre y todo eso.
Claro. Oye, ¿y los fines de semana cómo los sueles pasar? ¿Fines de semana y días festivos? ¿Vienen a verte tus familiares? ¿Vas de excursión? ¿Cómo lo haces?
No, salgo a pasear, me encuentro con algún amigo, nos tomamos algo y ya está, y voy pasando así los días tranquilo.
Claro, nos comentabas antes lo importante que eran actividades como eso de los zapatos de compañía que hiciste hace poco. ¿Ese tipo de iniciativas tendrían que ser más recurrentes? ¿Tendría que haber más acciones como la que fue esta iniciativa de zapatos en compañía, Federico? ¿Te gustaría que hubiera más acciones como estas?
Pues sí, la verdad es que sí.
Porque es un momento para hacer buenos amigos, contactar, hablar y explicar vivencias, ¿no? Y sentirte, porque bueno, cuando uno habla con más gente se siente más vivo también, ¿verdad?
Claro, claro.
Muy bien. ¿Qué consejo darías a otras personas mayores que empiezan a vivir solas y que, bueno, tú que eres un hombre que ya lleva un tiempo haciéndolo, estar solo, pues bueno, ¿qué les dirías a esa gente que empieza ahora a estar solo y tienen que decir, oye, no te encierras en casa, ¿no?
Pues nada, sí, eso, que no se queden encerrados y que si hay algún evento, alguna cosa a la que puedan asistir o los inviten, pues que vayan.
Claro, es muy importante. Y oye, y a nivel particular, más tuyo, ¿qué te gustaría que cambiara de tu entorno o de tu barrio, por ejemplo, para sentirte más acompañado? Yo no sé si seguro, en fin, ¿qué nos cuentas?
De mi barrio ahora precisamente estoy un poco de eso, porque tengo a los chicos del colegio abajo que están chillando, no sé si los subirás. Tengo un colegio debajo, sí. Luego tengo unas obras al lado de un pabellón que están haciendo nuevo. Los fines de semana tengo la petanca, el fútbol, de todo hay aquí.
Bueno,
o sea, no se descansa casi apenas.
Bueno, y aburrido tampoco estás entonces, Federico, ¿no?
No.
Tampoco estás aburrido, no tienes tiempo de aburrirte, ¿no? Bueno.
No tengo tiempo.
Pues, Federico Fariñas, gracias por atendernos, explicarnos tu experiencia y tu vivencia de como persona que vive sola y que te gustaría que hubiera más actividades, que se hicieran actividades como esta que hiciste hace muy poquito de Apats en compañía para encontrarse con gente, compartir un momento de vivencias, de charlar, de comentar historias y animaros un poco. Federico, muchísimas gracias, muchísima suerte y ánimo.
Pues nada, vosotros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900 102 103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
El problema crònic de l'habitatge a Barcelona. El darrer informe de Càritas de desembre de 2018, La llar és la clau, constata com el 36% de la població de la diòcesi de Barcelona es troba afectada per l'exclusió residencial per manca d'un habitatge digne i adequat. Lluny de ser una problemàtica limitada als nostres dies, la vulneració d'aquest dret elemental ha estat una constant històrica i Càritas, en els seus 75 anys, ha dedicat bona part dels seus esforços a tractar de portar solucions per resoldre les necessitats de les persones afectades i dels nombrosos problemes socials que se'n deriven. Un repàs per la documentació de l'arxiu ens permet conèixer algunes de les actuacions que es van emprendre des dels primers anys.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Doncs ja estem enfilant la recta final d'aquest migdia Cope Catalunya i Andorra. Com sempre, parlarem d'esports amb el Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Com és habitual, a les 3 i 5, Esports Cope. Avui suposo que molta ressaca del clàssic d'ahir, Madrid-Barça 2-1 pels merengues.
Sí, avui...
I moltes més coses, eh?
Sí, bàsicament l'eix central del programa girarà al voltant de la ressaca del clàssic. El Real Madrid el va guanyar amb justícia per 2-1 i va ser un partit que va tenir més soroll que futbol. Futbolísticament, el Madrid va ser millor, sobretot a la primera part, i va mereixer guanyar, però el Barça no va estar bé. Farem l'anàlisi futbolístic del partit amb l'Àlex Dalmas. També farem una trucada al Sergi Albert, el nostre àrbitre de capçalera, per parlar de les accions polèmiques que ens deixa el partit, que també n'hi va haver, i parlarem també de la tensió que hi va haver al final del partit, tot producte d'aquestes desafortunades manifestacions de Lamine Yamal en la prèvia del partit, quan va acabar el partit amb victòria del Real Madrid. De seguida Carvajal, Vinícius i algun futbolista més van anar a buscar-lo i es va muntar al final del partit una bona tangana, així que parlarem de tots els aspectes de tot el que ens deixa aquest primer clàssic de la temporada. Això al Barça. A l'Espanyol parlarem també d'aquesta nova victòria, victòria per 1-0 davant de l'Elx. Atenció a l'Espanyol, que ara mateix està quart classificat en zona Champions, a l'espera del que pugui passar en el partit que tancarà avui la jornada entre el Betis i l'Atlètic de Madrid. És una magnífica manera de celebrar el 125 aniversari. Va haver una magnífica festa el dissabte passat a l'estadi de Cornellà al Prat per celebrar aquesta efemèride. L'acte central serà demà a la Universitat de Barcelona. El Girona, en canvi, no abandona la cua de la classificació. Després de l'empat a 3 davant de l'Oviedo, també partit disputat dissabte, un partit que el Girona tenia perdut perquè perdia 0-2 a la segona part, després el tenia guanyat perquè va remuntar i es va posar per 3-2 per davant del partit, i al final, en l'última acció del partit, va acabar empatant. Demà hi ha el Girona, disputa partit de Copa del Rei davant del Constància d'Inca. A la Lliga CB, la jornada ens deixa victòries del Barça, del Girona i del Lleida, i derrotes del Joventut a València i del Manresa a la pista del Real Madrid. I en motor, notícia també destacada, Àlex Márquez ha certificat aquest diumenge la segona plaça al Mundial de MotoGP amb la seva victòria al circuit de Sepang a Malàisia.
Molt bé, gràcies, Joan, bon programa.
Gràcies, fins ara.
No us perdeu, com cada dia, Esports Cope, a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts, avui amb tot el resum i tota la ressaca del clàssic entre el Real Madrid i el Futbol Club Barcelona d'ahir. Nosaltres ho deixem per ara aquí. No deixeu parar la sintonia de Cope Catalunya i Andorra. D'aquí pocs segons arribarà Pilar García Muñiz. Començarà la tarda i nosaltres ens seguirem explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.